tu ja et costarà trobar feina. Hem sentit molts cops aquest comentari. Tinc més de 50 anys, estic a l'atur i ho tinc complicat per trobar feina. Hi ha una creença popular en què l'experiència i l'edat ens deixen a l'atur. No és una creença, és un fet. En aquest país, com a mínim, no es confia gaire en el talent sènior i fins i tot es veu com un problema. Les empreses responen ràpid. Si en sap massa, li haurem de pujar el sou i això no interessa. Són moltíssimes les dones que habitualment porten menys anys cotitzats, que s'enfronten a aquesta situació. Les empreses han de canviar, la societat ha de canviar. Com ho fem?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Menacing times, stripped of rights. Diabolical crime.
I comencem amb Tori Amos i aquest disc que ha tret el seu 18è àlbum. Té 62 anys i continua. Ja sabeu que el rock and roll, si hi ha un espai que sigui edatista, és aquest, perquè sempre els comentaris són s'ha engreixat, està vella, mira quines arrugues, encara fa discos. Vosaltres ho heu sentit mai, per exemple, dels Stones, això? Jo no. Aquesta cançó és nova, es diu Stronger Together, que potser és una idea que ens va bé per aquest programa d'avui, perquè potser juntes podem canviar les coses. I l'àlbum es diu In Time of Dragons. Aquesta és la proposta de Tori Amos, amb 62 anys, encara una senyora que es dedica al rock and roll, i ho fa molt bé. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. I per cert, que avui tenim un telèfon que ens agradarà que soni, el 932017474, si esteu en aquesta situació, que teniu més de 55 anys, o 50, també, perquè ara no vindrem a posar diferències. Sou dones i us heu quedat sense feina, o és la vostra parella, que també ens poden trucar homes, que ens encanta que ho feu, i que esteu vivint aquesta situació, ens agradarà molt saber la vostra història. Ja sabeu que cada cop vivim més anys, la jubilació s'endarrereix, però paral·lelament molta gent que passa dels 50 se sent poc valorada la feina. Si té la sort, que la pot mantenir. Si ets dona, la cosa encara es complica més. Per què les empreses deixen anar aquest talent o no li treuen el suc que podrien? Els que passen dels 50 tenen moltes coses a portar i una experiència que altres no han acumulat. Per què és un problema, això? Avui en parlarem amb dones que ho han viscut, que ho viuen, que ajuden a d'altres a que sigui diferent. I estan aquí, les anem a saludar. Laura Rossillo, que és experta en recursos humans, gestió de l'edat, formació i transformació digital. Com estàs?
Estupendament encantada d'estar aquí i de parlar de dones.
I tant, això cada nit aquí garantit a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Ens acompanya també Anna Fernández, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Periodista, autora del llibre Se busca seniors, manual de resiliència en època de edatismo. Està claríssim en quina època estem. Lo viejo huele, no lo queremos.
Sí, una mica. Però jo vull ser optimista, crec que les coses canviaran.
Estan canviant, ja. Sí. Ara en parlarem també i ens acompanya la Marta Mesa, que s'ha inscrit a un programa, que és pioner. Hola, bona nit.
Bona nit.
Ella és de Venezuela, ja fa uns anys que vius aquí. Aquest programa es diu Més 55 o 55 Més.
55 o Més.
Sí, de l'Ajuntament de Barcelona, i té l'objectiu de tenir d'afavorir que aquestes persones com tu tinguin uns ingressos i es mantinguin actives físicament i activament. Totalment. Perquè, clar, això ho hem de dir. Quan una es queda sense feina, Marta, o es pensava o tota la vida havia treballat i de sobte li passa això, el primer que es ressenteix és l'autoestima, diries?
Sí, el sentir-se útil aún, y útil en todo el sentido de la palabra. Física, mentalmente, estamos capacitados. Hoy en día se habla de la nueva juventud, porque los 60 no es el final, es el comienzo de una nueva etapa para mí. Y realmente he cambiado, he hecho tantas cosas que para mí es como que un reto. Y sí se puede, y pienso que hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo.
I el repte ja va ser per tu, per exemple, venir de Venezuela, perquè et vas venir aquí per cuidar, que això és un clàssic, no? Cuidar les netes perquè la teva filla treballi. És molt fort, això, eh?
Sí.
Això es diu externalitzar, eh?
Sí, sí, sí. Porque eso en parte es como soltar algo tuyo para también ayudar a los tuyos, pero sí, se presenta también la oportunidad de ayudar a otros y conjuntamente cada uno con su idea poder en este momento coyuntural, porque como tú lo dices, estamos enfrente de ese cambio.
Que curiós per això que són dones ajudant més dones, eh? Però ja ho deixarem aquí. Eh? Escolteu, bona nit a totes. I us ho he de fer la pregunta. Diríeu que l'edatisme, aquesta, és a dir, quan diem edatisme, és aquest menyspreu per l'edat, per tenir més edat, afecta més les dones que els homes?
Claríssimament.
A veure, com?
Claríssimament perquè, mira, venim d'una, diguem-ne, de tota una època, de tot un segle XX, que la productivitat era el centre, diguem-ne, del món, no? I aleshores, en el cas de les dones, la productivitat és doble, no només perquè treballem, sinó, a més, perquè produïm vida. Aleshores, el fet de la menopausa suposa justament un altre tipus de retir, un altre tipus d'aparcar la dona, diguem-ne, i que entra en una decadència mentalment, per, diguem-ne, per la gent.
Però que això és la mirada dels altres.
Ah, efectivament. No, no, i fins i tot pròpia, eh? Fins i tot pròpia, una de les coses que jo crec que estan canviant, afortunadament, és la vivència, justament, de la menopausa. A veure, jo recordo quan jo vaig entrar en menopausa, jo vaig fer una festa. Vaig celebrar-ho.
M'està agradant, això.
Home, perquè, entre altres coses, estava alliberant d'una sèrie de coses interessants, no? I jo recordo que a la festa em preguntaven, però què estem celebrant? ¿Vale? I estem celebrant la meva llibertat. ¿Vale? Això és nou, és absolutament nou. Fins fa molt poc, la menopausa era una condemna. I això encara hi ha molts puestos que és absolutament, sobretot a les empreses, que és tabú. És tabú parlar de que la dona, quan entra en menopausa, entra en un altre cicle que necessita un altre tipus de diguem-ne, de cura per part de l'empresa. ¿Vale? I per això hi ha un rebuig doble. Una, perquè més de 50 igual a decadència, i dos, perquè ser dona és no ser productiva.
I estava pensant, clar, això que has dit és molt bèstia, perquè, no sé, ho has dit així, com et veuen que tens la menopausa, però, clar, ningú et fa fora perquè tinguis la menopausa.
O sigui, No directament.
Però et fan fora de les empreses o ja tens menys oportunitats? Com
jo,
va això?
Jo crec que te comencen a racunar. Comencen a dir, home, ja no fa tan bé la feina com la feia, no et convoquen a segons quina... Ho dic, estic parlant de mi, eh? Es nota, no?
A tu, per exemple, on treballaves?
Jo he treballat en molts puestos, perquè no soc...
Però quan va passar això de la festa?
Bueno, era... Sí, estava de cap de formació de la Caixa.
Per això? Que era una empresa bèstia, gran.
Una empresa gran i que, a més, amb unes polítiques de recursos humans supernovadoses, supermodernes, i, a veure, jo estic enamorada de la política de recursos humans de la Caixa, però inconscientment, perquè tot això són prejudicis, és una qüestió cultural, no és una qüestió de política, sinó és una qüestió que està a la sang. ¿Vale? Aleshores, quan tu em passaves dels 50 anys, sí que veies que començaves a ser invisible. Claríssimament.
Has dit una cosa molt interessant. Inconsciència, prejudicis... També ho vas sentir tu, així, Anna?
Jo és que no tinc aquesta sensació... O sigui, jo sí que sé, sí que penso que hi ha més dones que estan sortint que homes.
Sortint de les empreses,
De les empreses. Sí. Crec que estan sortint homes, també. I crec que també que estem en una situació una mica de canvi de paradigma, i aleshores les empreses s'estan desfent d'aquestes persones, però també penso, en molt poc temps que estic veient, que s'estan parlant molt de tot això, i s'està parlant del valor que tenim les persones, hem de pensar que som l'última generació analògica, pràcticament, que vam estudiar de manera analògica i ens hem reconvertint constantment durant tota la nostra vida professional.
Però això hauria de ser positiu, perquè tenim memòria del passat.
Exacte.
Sabem escriure en paper, cosa que hi ha algunes generacions que no.
Exacte. Aleshores, jo crec que tot això... segurament amb uns altres models de tipologia de feina, que encara fins i tot no estan ni molt implantats, començarem a tornar a ser valorats per la societat, perquè en el fons al final jo crec que hi ha molta gent que té moltes ganes de seguir aportant, perquè és el que ha dit la Marta, o sigui, al final també estem en un model de societat que sentir-te útil és important. I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited and I just can't hide it. Passen 18 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, parlant de tinc més de 55 anys, no trobo feina, no em volen a la feina, que això és gros, o sento que ja m'estan apartant una mica de la feina. Si us passa en situacions com aquestes, ens agradarà molt que ens l'expliqueu. 93201-7474. L'adaptació a les noves tecnologies és el gran argument, també, moltes vegades, que les empreses diuen és que ja no saben fer anar a l'ordinador o amb això del xat GPT no s'aclarirà. Això, les empreses tenen la cara de dir-t'ho...
Ja no poden. Mira, jo vinc de fer, entre altres coses, vinc de fer en aquest moment pel meu ajuntament, per l'ajuntament on jo visc, cursos sobre intel·ligència artificial per més grans de 65 anys aplicar-se a la vida quotidiana. Tinc en aquest moment 80 persones en llista d'espera. Vull dir...
I quines edats tenen?
Més de 65. Uh-huh. Tinc, bueno, dels tons que ja he fet dos, hi havia gent de més de 80. Què vol dir això? Que les empreses saben que la meva generació va ser la que va inventar internet. No van ser els millennials ni va ser la generació Z. Nosaltres, com deia l'Anna molt bé, ens hem anat adaptant des de la màquina d'escriure de tecles fins a portar-ho tot en el mòbil, amb una naturalitat pasmosa. Mm-hmm. És mentida que, no, que els immigrants digitals, com sóc jo, no tinguem, d'alguna manera, capacitat d'adaptació. És una barbaritat, perquè no hem fet una altra cosa a la vida més que adaptar-nos. Jo tinc 70 anys en aquest moment, i tinc totes les meves, els contactes, tinc els correus, tot ho tinc al mòbil. I, per descomptat, que pràcticament cada dia faig servir la intel·ligència artificial. Només faltava.
Sí.
Què, Marta? Com et sents tu amb tot això? Et sents representada o no?
Jo t'ho he de dir. Personalment, per a mi, la tecnologia... estoy un poco atrasada. Mi filosofía va hacia otro lado. Hoy en día todo va ahí. La inteligencia artificial nos está, como dicen, pisando los talones. Cada día todo se ve como más como va a desaparecer muchas cosas. Y lejos de sentir miedo, o sea, el miedo no está permitido, pienso, ¿no?, personalmente, que es como también una oportunidad, porque es la sabiduría, lo que, como dicen, como los ancestros. Hay cosas que ja estan, que no se pueden sustituir.
Que clar, aquesta saviesa que és tan important, que jo crec que també els equips intergeneracionals som jo crec que són molt, molt importants, no?, quan treballes en una empresa. Nosaltres fent aquest programa, a mi m'encanta quan hi ha gent a l'equip que té 20 anys i n'hi ha de 60. Perquè la conversa és diferent, la conversa canvia. Sí. Els temes són més interessants.
Sí.
I a més, és que avui en dia estem en un moment de que la incertesa és ja pràcticament el nostre dia a dia, no? Cada dia passen coses diferents i coses que pensaves que mai passarien, doncs passen, no? Aleshores, aquesta gent que ha tingut capacitat de prendre decisions en entorns totalment diferents té aquesta capacitat, podem dir fins i tot més creativa, que no, això no és una guerra de juniors contra sèniors, això és juniors i sèniors junts, per treballar junts, per trobar les millors solucions, les millors aportar el millor de cara a l'empresa, la feina, el que sigui, no? I jo crec que també aquesta haver viscut en un altre entorn, en un altre tipus de societat, també et dona més capacitat d'agilitat davant de certes situacions.
Clar, el que no podem oblidar és que moltes dones que estan en el món laboral, que tenen això més de 55, moltes són mares o han sigut mares. Moltes han deixat les seves feines. Han cotitzat menys, moltes vegades, que les seves parelles. I aquí sí que hi ha una bretxa. Això està claríssim.
Està claríssima. Aquesta bretxa és, a més, difícil de superar-la. Per què? Perquè, efectivament, hi ha un període de la teva vida que tu estàs fora del món. I en aquest moment és més important que l'experiència, és la vigència. És molt més important que tu siguis vigent, ¿vale? I aquest gap que deia la Marta té a veure amb això. Té a veure justament amb que
ja
hi ha...
Ja parla com una moderna, ha dit gap, ho heu sentit, eh?
Bueno, espera que... La veritat és que paraules angleses les menys possibles, sisplau, no?
Però, m'has agradat aquí.
Però el que està clar és que, efectivament, les dones tenen un període de la seva vida que, veritablement, estan fora d'aquest món, diguem-ne, laboral, o d'aquest món tan exigent en quant a actualitzar-se, no? I aleshores, quan tornen, es troben això, que els hi costa molt més que el que li costa a un home justament estar al dia. Això,
les empreses
també...
tampoc ho reforcen. Si tu demanes, exemple, reducció de jornada per reportar els teus fills, normalment les reduccions de jornada, ho sabem, les estan agafant les dones a les empreses. Hi ha excepcions, no dic que no, però les estan agafant les dones. Uh-huh. Tot això després com es comptabilitza? Com tornes al carro de la feina? Què has perdut aquí? I com t'ho recompensa l'empresa?
Clar, és molt difícil tornar, eh? És molt difícil a moltes persones. A veure, hi ha dues possibilitats. Una, jo mai parlo de reinvenció. A mi m'agrada molt la paraula transformació. I el cas de la Marta és un cas claríssim. O sigui, quan tornes, no fas el mateix que feies. Has de canviar fins i tot d'ofici.
Total.
¿Vale? Perquè és l'única manera, veritablement, de reenganxar-te en vigència, que es diu, no?
Correcte.
Aleshores, és claríssim, amb moltíssimes dones que tenen els fills, cada vegada menys fills, vull dir... Ara estem a 1,2 de fills per dona en el nostre país. Què vol dir? Que quan se reincorporen, com tenen por haver perdut el carro, diguem-ne, què fan? Canvien de feina. Canvien d'entorn, canvien de... Marta, sí o no?
Vas transformant.
Clar, tu, per exemple, Marta, al teu cas, tu treballaves en el món de la costura, cosint al teu país.
Tenia mi taller, confeccionava, tenia un grup de clientes, i bueno, se presenta la situació que tengo que venir a ayudar a mi hija, y nada, no lo pensé dos veces, me arriesgo. Vino lo del COVID, vinieron una cantidad de situaciones, y claro, yo estaba en un mundo para mí nuevo, con 60 años.
I a més
con 58 años en ese momento.
En un altre país, aprendre una llengua, moltes coses.
Muchas cosas al mismo tiempo, claro. Al principio tú te cierras como un mecanismo de protección. Te cierras, pero tienes que...
Que surti.
Surgir. I vas poco a poco, vas surgiendo, vas conociendo, y te vas como insertando de nuevo, te reinventas. Y empiezas ese proceso. En nuestro país la vida es así. Es reinventarse prácticamente día a día. Dentro de lo malo hemos aprendido eso. A salir de la
llavors,
situació.
Llavors, tu ja venies practicada de casa, voilà, podríem
sí.
dir. Estàvem parlant d'això dels fills i, per exemple, no sé si et sap greu que ho expliqui, però vull dir, l'Anna Fernández, per exemple, tu treballaves en una gran empresa, també, com Vueling, per sí. exemple, i tu et vas separar i tenies fills.
Sí.
I m'imagino que això també va ser una bona bufetada, vull dir, aquesta part. No? Perquè és el que dèiem, és a dir, havies perdut cotitzacions, etc.
És un dol. Uh-huh. És una mica el que intento explicar al llibre és que al principi o sigui, estàs absolutament una mica fora de lloc, ¿vale? Perquè en el fons al final tens un... Jo tot el que sóc és gràcies a l'empresa amb la que he estat, eh? Vull dir que no tinc cap tipus de... Però, bueno, en aquell moment et trobes com en un espai que no coneixes i fins i tot no saps com presentar-te quan surts a...
I, a més, tu estaves altament qualificada. És a dir, que això també és un problema moltes vegades després per tornar a trobar una altra feina, perquè el que dèiem, no? Les empreses diuen, ui, compte, que amb aquesta li hauran de pagar més. Amb aquesta no li puc pagar 1.800 euros.
El que passa que jo sóc una rara avis perquè en l'any 93, quan jo vaig tenir la meva primera feina, jo necessitava fer currículum i la persona que em va oferir feina em va dir que necessitava, o sigui, que no em podia fer contracte. I em va costar 0,5 segons del meu temps decidir fer-me autònoma. Es va convertir en 18 anys de la meva vida. Vaig tenir una agència, vaig tenir treballadors. I per això, d'alguna manera, el fet d'estar al carrer per mi no és un problema. O sigui, jo vaig sortir al febrer del 2023 i al juny ja tenia un client. O sigui,
clar, tu diguéssim que sempre estàs en el món dels autònoms, però jo crec que, no ho sé, això m'ho dirà la Laura Rossillo, però jo crec que quan no ets autònom, tota la vida has treballat per una altra, a compte aliena, i de sobte et trobes al carrer, això és molt bèstia.
Bueno,
perquè passen moltes coses, sí. Perquè has de decidir que et reinventes o, com deies tu, que et reformules o que...
Transformes.
Que transformes.
A veure, jo tampoc soc molt típica, eh? Perquè jo vaig començar la meva vida laboral fent oposicions. Soc funcionària, perquè el de funcionària és per tota la vida, vale? Soc funcionària de la Generalitat de Catalunya. Després em va contractar la Caixa, però després he estat 15 anys autònoma. Vale? Això té a veure
amb que tinc... M'esteu enviant el missatge de que l'única manera de sortir-se'n un cop et quedes a l'atur amb 55 és fer-te autònom?
No, en absolut. No. Lo que sí que està clar és que no serveix l'anterior. Que no és el mateix, eh? O sigui, tu pots anar a una altra feina, el que sigui, però el que està clar és que cada cicle vital requereix un propòsit diferent. Que això és una cosa que és nova, eh? És nova perquè el meu avi o el meu pare tota la vida van tenir la mateixa feina. I jo he passat per diferents feines i diferents professions, en realitat. I és això el que és nou. I en el cas de les dones, encara més per el que dèiem, eh? Per aquestes fases que són tan marcades en la nostra vida que d'alguna manera impedeixen que tornem a l'anterior. Hem d'iniciar una nova vida.
I jo, és més el fet de... El moviment genera moviment. O sigui, quan tu tens 56, 57 anys i igual pots trigar un any, dos anys en trobar una feina com la que tu desitges... Si et quedes,
això amb sort, eh?
Si et quedes parada, en el fons, sí. Al final, lamentablement, aquest món que ens ha tocat viure va molt accelerat. O sigui, quedaràs fora. Perquè, en el fons, al final, tu també, com veu dir la Laura, has de trobar el teu propòsit. Jo vaig decidir, ja que estic aquí, que potser no era exactament on em volia trobar, vaig a intentar fer algo que estigui alineat amb el meu propòsit personal. I treballar en aquesta línia, no?
I llavors vas muntar una consultoria.
Bueno, vaig intentar entendre què és el que volia fer i també quin era el meu valor competitiu. O sigui, ho explico i no van ser un procés tan ben estructurat com ho explico ara, però en el fons sí. O sigui, jo entenia que hi havia forats on jo tenia la meva experiència era molt més coneguda, anem a dir-ho així, però clar, allà la meva competència era molt més forta i potser no era tan coneguda amb altres forats de professionals i allà potser el meu valor podria tenir més o sigui, entrar millor,
clar,
saps?
Anna Fernández, però tu m'estàs parlant aquí com si haguessis fet un curs de SADE, perdona. Saps? M'ho estàs fent tot en paquetets. I jo el que m'imagino és algú, després de molts anys de cotitzo o no cotitzo, estic treballant aquí, estic al carrer i de sobte he de tornar a casa amb el que significa d'autoestima, de dol, de prejudici, de por... Perquè, a més, estem en un país que, per exemple, a Anglaterra, que és un país amb el que m'hi he relacionat molt, allà, amb 50 anys, quedar-te sense feina no és problema. Perquè hi ha una mobilitat molt gran. Però en aquest país, no. En aquest país, com aquell que diu, ens morim i vivim al costat de casa. I si pots anar caminant a la feina, millor.
Però vull dir... has de crear... O sigui, entenc, eh?
Jo pregunto, no?
I de fet, o sigui, encara avui hi ha moments que dius ostres, no? Però sí que és veritat que en aquest entorn que no és fàcil de gestionar, t'has d'intentar crear hàbits, illes, de positivitat que t'ajudin a sortir, perquè, a més...
I d'on ho treies? On ho treies, això?
Pues
on ho treies, la positivitat?
Pues o sigui, d'intentar que, a vegades, lluitar contra tu mateixa. Mm-hmm. Perquè el problema és que si caus en aquest forat de la negativitat, per això vaig escriure el llibre, no? Perquè jo veia molta gent que patia. I el problema és que si entres en el forat negre només fa que...
Xuclar-te.
Exacte.
Mm-hmm. Marta, tu què, el forat negre? Com el tens? Que va haver moments de desesperació o no?
Bueno... Sí, te digo, al principio sí.
Es que si no, no me pareces normal, ¿eh? Te lo digo.
No, yo soy atípica. Sí. Pero al principio sí, pero como tú dices, el positivismo, o a lo que yo pienso que es como buscar el equilibrio, porque si no pierdes el control, y al perder el control ya no puedes hacer nada, que es lo que estoy intentando ahora de participar, de insertar...
Aquest projecte de 55
mesos. De hacer nuevas cosas, de probar nuevas cosas, porque de algo te sirve la vida, de que cargas, como dice, una mochila con mucho conocimiento de muchas cosas que a veces hasta nosotros mismos desconocemos.
Clar, per exemple, tu cosies, però ets bona cuinant, i, per exemple, últimament has anat a casa de gent a cuinar.
Sí, lo puedo
hacer. És una de les coses que has fet amb aquest projecte.
Lo he descubierto a los 64 años.
Ya. Yeah.
Entonces, hice un curso de inglés, me gusta el idioma, y veo que uno puede incursionar, o sea, me disculpas el comentario, le das un número, y depende de ti lo que tú quieras hacer. Es un reto a veces, sí, muy fuerte. Uh-huh. Para mí lo ha sido porque es un país nuevo. Es nuevo. Es como tú dices, llegas a un mundo, wow, diferente muchas cosas. Y claro, tienes que buscar una solución rápida. No puedes estar pensando porque ya el tiempo lo tienes, como dicen, tu tiempo, como la cinta métrica que son 100. Ya uh-huh. Yo voy aquí, mira el trocito que me queda. Decido yo. Com quiero vivir ese trozo.
Clar, amb positivitat. I també jo crec, i em sembla que en parles, Laura, del fet de que és molt important també estar, encara que estiguis ja jubilada, estar en lo actiu, que hi ha gent fins i tot que s'hauria de plantejar que pot seguir cotitzant o treballant encara que s'hagi jubilat.
Sí, i té a veure una altra vegada amb el propòsit.
Però no li estem fent un favor al capitalisme amb tot això?
Bueno, a veure...
Pregunto.
En el projecte de 55 més, jo també hi soc, a 55 més, una de les coses que està clara és la retribució, no els diners. Què vol dir això? Estar actiu et posa en contacte amb persones que no coneixes. Importantíssim el tema de les relacions, el tema de la soledat. És una lluita contra la soledat constant. Una de les coses que permet 55 més, per exemple... és que aquells ingressos que tu podries tenir, tu els pots donar. Pots fer una donació o pots demanar un servei a canvi. O sigui, vale, jo cuino, però necessito algú que doncs, em faci tal tràmit, per exemple, no? O el que sigui.
Vols dir que estar actives ens dona també més vida.
Sí, i que la retribució, i espera perquè és el que està venint, vale? La retribució, que és el sou, cada vegada serà menys important i serà molt més important justament què és el teu talent, què és el que tu aportes a la societat. Jo crec que el tema del salari mínim vital, això que diuen, està o al caure o quasi. Què vol dir això? Vol dir que veritablement el que serà important de tots nosaltres és què aportem a la societat, no les hores que passem en una feina. Que passarem això, el meu temps a canvi d'una nòmina a el meu talent a canvi d'una factura, segurament. ¿Vale? I amb aquesta factura jo faré el que vulgui. A lo millor la dono.
Ja, però m'està sentint gent i diu, sí, però aquesta senyora com arriba a final de mes?
Doncs treballant. Com tu. Bueno, no, jo estic jubilada, jo tinc una pensió.
D'acord.
Jo tinc una pensió estupenda, a més a més, em permet justament treballar ingressar al salari mínim interprofessional sense afectar la meva pensió. Això ho sap molt poca gent. Ho sap molt poca gent. Que tu, si estàs a l'atur o estàs jubilat, pots seguir treballant al salari mínim interprofessional sense que tingui repercussió sobre la pensió.
Al tanto, ho has sentit, això?
Ah.
Que potser aquí es podeu treure unes pelilles.
Ah, exacte, no molt, però, però alguna cosa es pot treure.
Woman of the Ghetto, sempre la música tan present en aquest programa. A vegades les dones ens sentim que formem part d'un ghetto, en alguns casos, i quan es tracta de feina, a vegades no es té en compte el que podem oferir a les feines. Ara m'agradaria a les tres que d'alguna manera doncs, hi heu reflexionat molt sobre això que estem dient. Què li diríeu? Quins són aquests sèniors, aquestes dones sèniors, i què aportarien a les feines? Dones, només? Què aportarien a les feines? Per què creieu que a les empreses els hi podríeu dir que surten a compte aquestes dones sèniors?
Home, jo crec que aporten coneixement. Mm-hmm. Crec que aporten, a vegades, en segons quins entorns d'incertesa, serenitat. I aportant acompanyament a la gent jove per aprendre a prendre decisions.
O sigui, aporten el mateix que els homes sènior. Que aquesta és una apreciació molt important de fer. Aporten el mateix que els homes sènior.
No hi ha una mica més? No hi ha un plus d'alguna cosa?
Hi ha dones que sí i dones que no. Que aquesta és una altra. Mira, una cosa molt important a tenir en compte és que a mesura que passen els anys et diferencies cada vegada més. Les tres hem dit, les tres que estem aquí entrevistades per tu, les tres hem dit que som una espècie rara, una cosa rara o diferent. Aquesta sensació de diferència es va acrescentant a mesura que et fas gran. Per què? Els que són iguals són els adolescents. Tots tenen la mateixa cultura, escolten la mateixa música, vesteixen d'una tribu determinada i tal. A mesura que passa la vida, et vas diferenciant. Vale, per tant, quan tu arribes a una determinada edat, ets igual que una persona de la teva edat i diferent en tot. Vull dir, és molt important, això. Vull dir, no vull fer... Mira, de la mateixa manera que cada vegada que jo sento los nuestros mayores, jo digo, yo no soy de nadie, ¿vale? De la mateixa manera, crec que ficar en un calaix tota la gent madura, o totes les dones, o totes les dones madures, és un error garrafal. Que el que és important és que cadascú de nosaltres aportem una cosa única, que és la nostra història. I això és el diferencial del sènior, que aporta una cosa única, que és la seva història. Que és la seva, i no dic experiència, dic història, que no és el mateix.
Doncs escolta, claríssim. Laura Rossillo, experta en recursos humans, gestió d'edat, formació, transformació digital. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Ana Fernández, que ha tret aquest llibre que us agradarà molt. Se busca sèniors, manual de resiliència en època d'edatismo. Les dones resilients guanyem aquí quan es tracta de trobar feina. I Marta Mesa, que s'ha inscrit al programa 55 més de l'Ajuntament de Barcelona i que tu ho recomanes, no?
Sí, lo Marta, recomiendo, porque sí. Es esa oportunidad de como reconectarse con cosas que tú no sabías, que tenías dones, y los empiezas a activar. Y aparte de conocer gente nueva, tener ese feedback con la gente tan agradable que años que no lo tenía, y de verdad que para mí ha sido la parte económica.
Bueno, ayuda.
Ayuda.
Sempre està bé, un coixinet.
Sí.
Un pero... coixinet. Sí. ¿T'agrada aquesta paraula? Un cojincito, no sé yo. Sí.
Vale.
Una almohadita, no sé, sí, no sé cómo
sí,
decirlo. Vale,
sí, eso.
Y un coixinet, siempre va bien, un coixinet.
No, y eso que tienes, puedes aportar. Y a veces,
y això et fa sentir útil,
personas
también.
Jóvenes, claro. Tú puedes dar algo, algún pequeño conocimiento, algún dato, cualquier cosa, hasta una receta.
Y sobre todo, els hi pots dir, amb sort, arribareu a ser tan sexis com jo. Perquè tothom mira a la gent gran com amb una mica de por, però dius, amb sort, amigues, estareu com jo algun dia, no? Moltes gràcies a les tres. Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
a les sèniors també ens agrada ballar i avui aquesta casa està de festa. Anem de concert, o més ben dit de desconcert, que això sempre m'agrada a mi bastant, m'hi sento bastant representada. Aquest any és molt especial perquè l'emissora ICAT, ICAT FM, celebra un doble aniversari, 20 anys de vida i 10 anys de desconcert, que és aquesta trobada que fan justament dia com avui a la Sala Apolo, que plega grups de l'escena local que canten un solitari, es barregen, intercanvien versions amb ganes de festa i avui les protagonistes són moltes dones. Mar Ruiz, com va la festa?
Doncs va la merda bé. Mira, ara mateix són sobre l'escenari la Venus i Gavina MP3 en una d'aquestes parelles impossibles i que són extremadament creatives perquè barregen, a més, estils que habitualment no tenen res a veure. Ara mateix estan... Vaja, aquest duet està fent una cosa molt, 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 molt delicada, però fins ara podem dir que hem tingut molta potència i que... De fet, aquest desconcert ha començat amb una miqueta de retard perquè hi havia molta cua que intentava entrar a l'Apolo, de fans de totes aquestes bandes i de fans d'ICAT, evidentment, i han arrencat tard. Però és que si la resta del desconcert ha de ser com el que hem vist fins ara, serà molt i molt potent. La primera parella que ha pujat a l'escenari i que ha sorprès tothom ha estat Monique Macon, no sé si la coneixeu, és cantant d'Eufòria, i ha acompanyat a Kelly Zaya sobre l'escenari. Una bauassa que té la Monique Macon combinada amb la sensibilitat de Kelly Zaya, que ha estat una arrencada espectacular. Tot seguit, Jules ha estat qui ha pujat a l'escenari, que en principi el que fa és pop de dormitori, però cal dir, a més, en la seva cançó, la cançó que ha cantat, va tirant, ja diu des del llit, em sembla un miratge, és a dir, ja fa referència fins i tot al seu propi llit, però s'ha de dir que en directe les seves cançons creixen, i avui encara ho han fet més amb la banda del desconcert que l'acompanyava fa, res, molt poca estona, han acabat la seva actuació, Lindami, Senyor Chen... i Llum, que també, igual, Llum sobre l'escenari sempre significa un directe potent. Digues, digues.
Doncs no, que suposo que esteu pendents també de veure l'Osa, que...
Correcte.
Venim una mica de l'electrònica, però també els ritmes, podríem dir, més tradicionals tindran lloc. I després Pastora, que tornen.
Pastora tornen, evidentment, i fan, evidentment... No us puc avançar el que faran, però sí que faran aquella cançó que tothom espera que cantin. Això, segur, seguríssim. Ara bé, però deixem tornar a l'Osa, perquè a l'Osa te'n faries creus, o potser no, de la quantitat de gent que hi ha entre el públic avui que les vol veure. I no m'estranya en absolut, perquè ho estan patant moltíssim. Van fer un concert fa molt poc aquí, a l'altra banda del Paral·lel, que va ser també espectacular, i tenen moltíssima gent que n'és fan.
Doncs escolta, ja vam venir al programa, ens agrada molt la música de l'Osa. Mar Ruiz, compte, no et passis amb la Xiveca, eh? Que ja sabem que en aquests llocs a la nit passen coses rares.
Jo és com a les pel·lis, mentre treballo no puc veure.
Exacte, com els policies. Ets el policia de la nit del desconcert i nosaltres ens n'alegrem. Moltíssimes gràcies, Marc, per explicar-nos una mica com està l'ambient a la Sala Apolo. Bona nit i
bona
felicitats.
Nit.
Merci.
Merci.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
Ai, mira, ens agrada tant aquesta cançó que l'hem posat dos dies seguits, que això no passa gaire, a les dones i els dies.
Uau, ja m'has dit, no, això em passa per no escoltar la vostra xamana.
No passa res, és que hi va ser molt especial això que va passar aquí al programa. Júlia Bagardit, bona nit.
Bona nit, Montse.
Amb aquesta veu sexy que gastes.
Oh, bé, yeah. Però estic constipada, això jo no sé si augmenta el sex appeal o el redueix.
Està bé, totes estem constipades. Ens ha agafat la primavera així, una mica despistades.
Sí, una mica despistada sí que ens ha agafat, la veritat.
Escolta, tu tens molta feina últimament, fas moltes coses en aquesta vida.
Moltes, Montse.
Moltes, moltes, que m'has dit avui, estic molt cansada, faig moltes coses, no paro de treballar, estic a la mina.
No expliquis això, Montse,
a la mina
que hi ha gent que treballa de veritat.
Clar,
a fora, que ens
exacte.
Escolta.
I la cosa és que, a part de treballar a la mina de Sallent, que l'han obert per tu, fas clubs de lectura.
Faig clubs de lectura.
I hi ha un llibre que t'ha travessat l'ànima.
M'ha travessat una mica l'ànima, sí. Els meus lectors, no sé si tant, els lectors del club de lectura, però a mi sí.
I vens a recomanar-lo per posar llum a la foscor.
Vinc a posar una mica de llum a la foscor, sí, perquè a més jo ja havia sentit a parlar molt d'aquesta dona, perquè me l'havien recomanat moltíssim, la senyora que escriu sobre divorcis terribles, sobre com de difícil és ser mare i sobre crear.
I aquí és on la cosa et toca una miqueta, sobre ser dona i crear. Jo no sé si tu l'has llegida, jo crec que segur que sí, la Rachel Cusk.
No sé mai com s'ha de pronunciar, si Rachel Cusk o què, però és igual.
Jo crec que Cusk, però idea, la veritat és que m'ho invento. És una canadenca publicada per l'editorial Les Hores en català, tenen tots els seus llibres, i aquest llibre, Desfilada, és una miqueta sobre això, sobre ser dona i crear. I llavors, clar, jo, com que he escrit algun llibre, vaig pensar, ostres, això parella, em toca de prop. Sí, sí. Però clar, bé, no sé si a tothom li interessa això, però a mi, no, a mi em va
home,
interessar.
Crear, Montse, pot ser pintar, pot ser qualsevol cosa.
Sí.
És a dir, no tens gaire temps, a vegades.
No.
O la vida et va passant per sobre. Això crec que ens passa a homes i dones. Però què li passa a la Rachel Cusk i a aquest Desfilada?
Clar, imagina't un home que és pintor i que està casat, no? I un dia comença a pintar-ho tot del revés i la seva dona pensa, ostres, el meu home sembla saber què és l'experiència femenina, no? Viure al revés. Que això és una cosa que quan vaig llegir vaig pensar, ostres, jo no em sento així, no? Però ella és la dona d'un artista, no? És aquest prototip de dona secundària de la seva pròpia vida, que es limita, doncs, a donar suport a un artista perquè ell sigui, no? De fet, m'ha fet pensar en una dona de les nostres, una catalana, que era l'esposa de Joan Brossa.
Sí.
Fa molt de temps vaig saber que la dona de Joan Brossa, aquest poeta visual, que a més, doncs, ha estat molt lluat també des de l'esquerra i tal, però es veu que la seva dona era una d'aquestes dones secundàries a la vida de l'artista, que era
infernal. O potser no tant, eh?
No, de fet era essencialíssima a la vida de l'artista, perquè la pobra dona era infermera, treballava tot el dia i quan arribava a casa havia de picar els poemes de Joan Brossa. Que dius, tio, pica els poemes. És fort, això, eh?
Jo crec que d'aquestes històries en descobriríem moltes, perquè crec que
hi ha molts escriptors. És molt enllà, això.
Sí,
no és només que et rentin la roba, no, que et piquin els poemes.
Això
s'ha de ser el faraó.
Així, jo crec que hi ha mil casos. A part que Brossa tenia fama de ser molt desendreçat. Vull dir que espero que a sobre no li hagués d'endreçar l'habitació.
És probable que ho hagués de fer, jo crec que perquè va contractar una altra dona.
Tu has vist imatges de com tenia l'habitació, Brossa? Mm. No hi volies entrar allí dins, eh?
No, però no sí que era un home una mica primari. Doncs bé, aquest és el perfil clàssic, no? El de la dona secundària, una miqueta a l'ombra de l'artista. Doncs bé, en el mateix llibre, no? Estem parlant d'aquesta Desfilada de Rachel Cusk.
Jo també t'he de dir que aquesta premissa de que com pintava al revés la dona es va entendrir, no ho acabo de veure.
No,
però
és que s'entendrís, és que jo això tampoc ho he entès. O sigui, a mi això em va frapar. Vull dir, ara he entès què és ser una dona. Jo pensant, bueno, doncs no devem ser el mateix tipus de dona. Espero que no, per altra banda, no?
O sigui, aquest senyor pintava els quadres al revés.
Sí.
Llavors, què li passava a ell amb tot això?
Bueno, i també hi ha un moment que intenta començar a pintar la seva dona i no se n'acaba de sortir, perquè no la veu. No? És una mica, el llibre és una mica difícil d'entendre en aquest sentit. T'atrapa una mica perquè intentes entendre, no? Tota l'estona va donant voltes a la idea aquesta de ser dona i crear, o de les dones en relació a l'art, no? Uh-huh. Perquè hi ha diverses narradores, hi ha diversos personatges, no? I així com tenim aquest home pintor que pinta la seva dona al revés, també tenim una pintora. L'artista és ella, no? És pintora.
Una altra parella, eh?
Una altra
parella,
però en aquest cas l'artista és ella, crea ella.
Ella pinta del dret o del revés?
Ella pinta del dret, ella crea, i un dia en una exposició d'art es troba un home guapíssim que li critica la seva obra. I ella què fa? Enamorar-se envejament i casar-s'hi. Malament. No, clar, aquesta pintora té un home que li dona suport, que és crític amb la seva obra, no? Però que, bueno, doncs, ja m'entens, és crític positivament. Fins que un dia tenen una filla.
I llavors què? Li diu...
Llavors aquí Rachel Cusk ens explica aquesta ascensió, no? Perquè l'home, al principi també molt tolerant, molt crític i constructiu, li diu, tu tranquil·la, tu treballa, jo ja contractaré una mainadera i...
Sempre externalitzant, eh?
Sempre externalitzant. La fa sentir una mica culpable, no? Uh-huh. Llavors el que és curiós és que veiem dues històries, no? Dues parelles, dos casos com oposats, però sempre hi ha aquest tema de la scissió entre l'amor i l'art, no? És a dir...
Sí, no pots estar enamorada i...
I crear.
T'has de pintar l'amor a l'oli, m'estàs dient?
Sí, o has d'esperar que et pintin del revés.
Exacte.
I ja et dic, en el cas aquest de la...
Sí, un fracàs, no, això?
Clar.
És a dir, el resum del llibre seria no et busquis un nòvio artista.
No et busquis un nòvio artista o resigna't a no crear mai.
Uau.
Bé, això...
Anem fortetes, eh?
Clar, bueno, la Rachel Cusk, bé que crea. Vull dir que ho digui ella, que precisament escriu, però, bueno, clar, tenint en compte que ja ha escrit sobre divorcis terribles...
Clar, no li va anar bé, no li va anar bé.
I l'honor de ser mare, perquè ho va patir molt, pobra dona, doncs,
no li va anar bé, sabem que l'experiència no li va anar bé. No sabem si és l'opció A o l'opció B d'aquesta història, però no li ha anat bé, això de les parelles.
Sí, una mica la idea que hi ha en aquest llibre de desfilada és això, i justament jo pensava, ostres, si vull parlar o vull pensar en una pintora, no?, perquè igual que m'ha vingut al cap la dona de Brossa, la dona que feia suport a Brossa, dic, ostres, si he de pensar en una dona artista, qui no em ve al cap ningú, no? I em passejava l'altre dia per l'Ateneu Barcelonès, petits privilegis de classe, soc profe de català i tinc aquest privilegi, i vaig topar amb un quadre fosc i gran i enigmàtic, d'una tal Amèlia Riera. En aquest cas, pintora ella. Segur que aquí la coneixeu, perquè Les dones i els dies...
Home, aquí hem parlat de totes.
Us coneixeu totes les dones.
Està al manac, l'Amèlia Riera.
I tots els dies. Sí, us coneixeu totes les dones i tots els dies. Dic, ostres, doncs... perquè és l'única de la seva generació, gairebé, o que sigui una miqueta coneguda, no?
I què vols dir? Que li hem fet un favor posant-la a l'Ateneu?
No, 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 de fet, el favor el va fer ella, perquè els quadres aquests els cedeixen als artistes. No, no, l'Ateneu, no li va pagar un duro a aquesta dona. No, no. Però bé, el cas és que és això, no? Jo volia buscar una pintora catalana que hagués creat una miqueta, no? Perquè sempre és tota aquesta idea de...
Home, n'hi ha moltes, de pintores catalanes.
Moltes?
Sí.
A veure, quines? Jo conec una fotògrafa que s'ha fet d'or.
No, no, hi ha moltes pintores. Vull dir, ara no em facis dir el nom, però te'n puc dir unes quantes. Al Manac en tenim moltíssimes. Potser i catalanes sí. També.
Però les van... coneixem, Montse?
No, no les coneixem gaire, però, clar. Per exemple, va haver una exposició que ara no em sortirà, em fas quedar malament.
Veus? Però no les coneixem ni a les dones ni als
no,
dies.
No, perquè... Sí, n'hem parlat, però no soc una
enciclopèdia.
Però és allò que va estar durant molt de temps tancada dins del Manac, justament als magatzems, i la van haver de treure perquè
bueno, clar, els magatzems aquells són
no,
enormes,
perquè,
segur.
Perquè clamava el cel, clar. I van haver de fer una exposició per treure tot el que hi havia d'aquesta senyora. O sigui que en tenim.
Però clar, una miqueta més enllà de fins i tot si som dones o homes, un dels temes de la Rachel Casca desfilada, també al final és, no, apareix la directora d'un museu poc abans de que s'inauguri una exposició, no? Al fora del carrer hi ha una desfilada. I, per tant, la gent no ha vingut a l'exposició encara, perquè hi ha una desfilada fora, no? Com si hi hagués un carnaval. I de cop, pam, algú cau d'un dels passadissos del museu i se suïcida, no? I llavors aquesta directora de museus comença
a pensar... Ja sé el nom, Lluïsa Vidal.
Lluïsa Vidal.
És una gran pintora.
Però quina generació parlem, més o menys?
Pues dels anys... de principis de segle.
Vale, és que aquesta senyora també, la, sí. Saps? L'Amèlia Riera.
Es va morir el 1918.
Ah, la teva és molt més antiga, llavors?
Sí.
Ah, que interessant.
Sí, és el segle anterior. Imagina't.
I ara està al NAC, o sigui, la van
no, no, això ja fa temps.
L'han tornat a guardar.
No l'han tornat a guardar, però n'hi ha moltes. També, ha moltes. O sigui, que no. Va, per favor.
No, però jo sí que crec que...
Si no vagis dient que no hi ha senyores pintores.
Però jo crec que la pintura és més difícil que l'escriptura.
Depèn.
No, no, més difícil de que les dones fessin... O sigui, que si tu compares... Sí. Escriptores amb pintores, és més fàcil que trobis alguna dona que hagués escrit que pintores. Però crec que és una qüestió material, és una miqueta l'extensió aquesta de la cambra pròpia, no? Vull dir, necessitar un llenç enorme és molt més necessitar, no?
I escolta'm, estàvem al llibre.
Sí, estàvem amb el llibre perquè hi ha també una reflexió sobre per què collons la gent fem art, no? I aquesta directora de museu del llibre de la Rachel Casc, desfilada, es troba en cada cop hi ha un home que s'ha suïcidat a la seva exposició que havia d'inaugurar, no?
Quina drama.
Clar, és un drama, i llavors tots es comencen a preguntar però què, per què, no? Clar, queda cancel·lada l'exposició i surt la pregunta aquesta de... És que l'art és una miqueta com... Saps com els nens que fan caca i els hi agrada ensenyar-la a tothom? Perquè encara no han entès que allò, en el fons, no és interessant. Es veu que hi ha una fase d'aquestes. Jo encara no he comprovat això.
Això són gent de casa bona, jo crec.
Bueno, no, però diuen que és una fase... Bueno, clar, jo crec que Freud d'això n'hi deia la fase anal, però
sí.
Meravellar-te amb la teva pròpia merda i que fins que no aprens a reprimir això... Doncs,
però això no ho fa tothom. Hi ha gent que li costa molt treure alguna cosa i el dia que ho treu, està bé, no?
Clar, però... O sigui, Casco una mica el que ve dir és l'artista és aquesta gent a qui els hi hem permès seguir sent nens més temps, ensenyant la seva merda més temps, entre cometes.
Oi.
No diu que estigui malament, eh? Ja. Sinó com ser artista és una mica no haver passat... Perquè quin sentit té fer objectes perquè els altres els miris? Quin és el sentit de l'art? no?
I l'art una pregunta és molt complexa, eh?
És fer alguna cosa, Montse Virgili. L'art és fer alguna cosa. És com fer un pa de pessic.
Un pa de pessic. I a tot això, Virginia Woolf, que...
Bueno, el que em feia gràcia, Virginia Woolf, és que ella també parla molt de les seves creacions, de les seves escriptures i la frustració que li genera haver escrit una cosa que no li agrada prou o no haver escrit prou. I el seu marit, que en aquest cas sí, Montse Virgili, era un sant baró, la va sostenir fins a la mort. Tot i així es va suïcidar... Ningú és perfecte.
Clar, és que fa de molt dir, eh?
Fa de mal dir,
jo, amb els matrimonis, no m'hi ficaria mai.
No, no m'hi fiquem, no ens hi fiquem amb els matrimonis.
Però, en tot cas, escaldats.
Els diaris d'una escriptora de la Woolf a mi em feien molta gràcia perquè veies com aquest dolor del procés creatiu. Ella va estar escrivint aquest diari doncs, molts anys de la seva vida i, bueno, veiem les seves fases depressives, ara està contenta, ara no...
Però, això. Tot i així, Rachel Cusk i el llibre desfilada, me'l recomanes o no, al final?
Jo te'l recomano, sí? I el recomano a les oients de Les Dones i els Dies.
I als oients, també.
A l'oientat.
A l'oientat.
No, sí, però sobretot a la gent que crea, encara que siguin pans de pessic.
Júlia Bacardit, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, un programa que em fa molta il·lusió. Dones titellaires, pioneres, que s'han fet respectar en aquest ofici, que va amb els fils, eh? Penseu-hi. Quan ens manipulen, et diuen que ets un titella. Si les dones agafen les regnes, que interessen. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, bona nit.